més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
Què tal, com esteu? Benvinguts a aquest Hotel Suís. Mica en mica anem recuperant la programació, encara que sigui de manera provisional, aquí a Ràdio Sabadell. Avui aquest programa no només s'emet via podcast a radiosabadell.fm, sinó a partir de les 4 podreu escoltar en els propers dies cadascuna de les edicions de l'Hotel Suís. Avui, malauradament, amb notícies més aviat tirant a tristes decebedores en clau arlequinada, tot i que amb un nom propi, el de Sergio Aguza, que ja hi comentàvem part dels secrets d'aquesta operació que s'està quallant i que avui hem d'insistir un cop més perquè pot ser qüestió d'hores. De seguida comentem a fons perquè no hi ha ni molt menys cap acord tancat, però pot ser qüestió d'hores o a tot estirar dies. Anem per parts. La primera d'elles, saludar el Pau Vituri. El tinc a la meva dreta. Pau, què tal, com estàs?
Què tal, Adri?
De moment, amb una ressaca trista, la de la derrota d'ahir 1-3 contra el Barcelona B, primera derrota de la temporada del Centre d'Esports, que deixa ara sí, no sé si parlar contra les cordes, diria que encara no, l'equip d'Antonio Hidalgo, però sí amb una situació que no ens l'esperàvem de sortida i que comença a ser un pèl preocupant. Tindrem temps per parlar de tot una mica, i tu més encara, perquè al vespre tindràs a Twitch un tribuna preferent de luxe amb l'Àngel Codina, amb el Pere Belmonte pare i amb el Sergi Parc. Però potser no tant en quant al joc, però sí amb debilitat defensiva en 1 contra 1, a la contra. El Barça ahir va matar el Sabadell segurament quan havien fet el més difícil.
Hi ha molts aspectes a analitzar del partit d'ahir. La sensació, com dius tu, és molt dolenta perquè el Sabadell va perdre... principalment és molt dolenta perquè el Sabadell va perdre el seu primer partit de la temporada, però també és molt dolenta perquè el Sabadell va perdre o se li va desmuntar ahir el principal argument positiu de les tres primeres jornades, que havia estat la solidesa defensiva. El Sabadell només duia un gol en contra en tres partits, si bé és cert que també només en duia una a favor, però la sensació de fragilitat en moments puntuals, sobretot a la primera meitat amb aquests dos gols molt dubtosos que se li anulen al Futbol Club Barcelona B, en aquest moment puntual, insistim, i sobretot també per mi a la segona meitat, quan fas el més complicat, que és empatar el partit, la sensació de desfer-se com un terròs de sucre, de desmuntar-se sense trobar tampoc una explicació clara per què després de l'1-1, en qüestió de 2 minuts, et fan dos gols de la manera en els quals te'ls fan, per mi és el més preocupant. I ho comentàvem ahir durant el directe amb el Sergi Parc, després del partit, en certa manera, el cop més dur, o el primer cop del Futbol Club Barcelona B, arriba en unes circumstàncies similars al gol de l'Alcoyano al Collao. Sense ser potser un setge a la porteria d'Arnau Tenas, quan tu tens les dues ocasions més clares, la de Gavarre i la de Jacobo, que treu el porter del filial blaugrana
amb
el peu, menció capítol a part per la gesticulació ahir d'Arnau Tenas, que no va caure massa bé en el públic del Centre d'Esport Sabadell.
No és la primera vegada que veiem un porter d'un filial barceloní encarant-se o dedicant-li gestos a l'afició, en aquest cas rival local, com era ahir a la Nova Creu Alta, que també n'hem de parlar del tema de l'estadi. Si
sí,
no ho faig després, m'ho fas recordar.
Apuntem per aquí. Com deia, sense ser allò un setge, sí que les teves ocasions més clares venen al principi de la segona meitat i hi ha un avís de Nils Mortimer, és veritat, però reps el gol de Rodado quan t'has apropat més a la porteria contrària. A partir d'aquí pot passar, evidentment, estem parlant d'un dels equips amb més qualitat de tota la categoria, com és el Barcelona B, però ahir es fa per mi un pas enrere, una petita involució,
no?
Una petita involució en l'aspecte defensiu, que al final és alarmant, és preocupant, perquè dues, quatre jornades, que en queden 34, ho dic perquè ahir va ser un altre dia d'aquells d'engegar el ventilador i rebre a tothom, que en queden 34, que la situació és urgent, preocupant, Que hi ha coses a millorar, moltes sí, això no ho negarà a ningú, però que hi ha capacitat i hi ha talent per revertir-ho. I tant de bo arribi al nou mirador aquesta primera victòria.
Doncs tant de bo que sí. Ha entrat ja directament el drap al Pau Vituri. La veritat és que sobre la taula tenim molts noms. Tenim Sergio Aguza. Hem de parlar de l'aspecte ambiental, podríem dir, de la nova Creu Alta ahir amb més de 4.000 persones. De la derrota en si, sobretot d'Antoni Hidalgo, del discurs autocrític del mea culpa que va entonar ahir el de Canovelles i sobretot de com interpretem les paraules del tècnic Vallesà. Fins i tot el tema de la polèmica arbitral amb la secció que tenim els dilluns. Estic pensant, et sembla que comencem amb Miquel Azparren, que ahir el vam tenir com a comentarista aquí al Sabadell en joc de Ràdio Sabadell, i a partir d'aquí com a punt de partida d'anar desgranant els diferents punts?
Em sembla espectacular.
Doncs vinga, va, entrenador de futbol, ex del Sabadell en el seu dia com a futbolista, ex del Sant Andreu, de manera més recent com a entrenador, Miquel Azparren, el navarrès, fent aquest resum del Sabadell 1, Barça B 3.
Final difícil de digerir, al final es un resultado que duele, es un final del partido donde ellos han tenido una efectividad muy alta, pero yo, bueno, queriendo ser optimista, pues me gustaría destacar la solidez contra un rival con tanto nivel, a nivel individual, a nivel colectivo. En ese sentido yo creo que se ha dado un paso adelante en momentos del partido, pero es verdad que cuando los resultados no llegan, pues no es fácil. Creo que a nivel de balón parado se ha estado por encima, creo que se han generado ocasiones, creo que ha habido momentos en los que el partido podía decantarse del lado del Sabadell, pero en ese sentido, pues contra un filial de estas características, pues no es fácil y bueno, y al final lo que ha pasado al final, pues hay que darle también mérito al rival, no solo de mérito propio.
L'opinió de Miquel Azparren valorant aquesta derrota en un partit que, la veritat, les coses com són, no va acabar bé, però va ser molt entretingut, una porteria i l'altra, amb ràpides transicions, amb ocasions a un àrea i l'altra, i que al final, malauradament, va acabar amb el Sabadell 17è, que és la posició que ocupa aquesta setmana, 3 punts de 12 possibles després de 3 empats consecutius. Aquesta derrota que deixa l'equip dins la zona de descens en aquesta primera RF Footers. Això sí, empatats amb la permanència, crec que és el Cornellà qui marca la zona de permanència amb 3 punts també, i a 4 puntets del playoff, podríem dir, de la part alta de la classificació. Això sí, com comentaves abans, i ara ja m'estic anant allà on no toca, a les portes de visitar un Algeciras que en el clàssico, en el derbi del Camp de Gibraltar, va guanyar 0-4 la Balompédica Linense.
Sí.
Els gols per fer-s'ho mirar.
Sí, perquè al final, abans miràvem el resum a la redacció i sorprèn la facilitat amb la qual la Balona, sobretot, es va deixar guanyar les esquenes de la defensa.
Sobretot comparat amb la Balona que vam veure
clar,
aquí a Sabadell.
Clar, per això, i la poca contundència a l'hora de refusar segons quines accions.
També s'ha de dir que veig a la Balompédica Linense jugar a Sabadell i jugar a la línia de la Concepción contra l'Algeciras i la línia defensiva està com uns 40 metres més endavant en el partit a casa, en el derbi, que no pas aquí a la nova Creu Alta, que estaven tots per darrere.
Deixa'm fer una altra petita reflexió que compartíem ahir també el Sabadell en joc, però si algú no ho va poder escoltar. Dels tres equips que han descendit i que estan al grup 2, el Castelló no en du 3 punts fins al moment, per tant, com el centre d'esport Sabadell, si bé és cert que l'altre dia sí que és un autèntic bany el seu partit contra el Sanluqueño, i el Sanluqueño marca de penal al minut 89, però també li està costant treure punts, en aquest cas, al conjunt orellut, i l'Albacete du 6 punts. Per tant, crec que no és casualitat...
6 punts i dues derrotes que han estat dues golejades,
sí,
fora de casa, un 4-1 i un 3-0.
Crec que no és casualitat com es comença a dibuixar la classificació, com també penso que els equips que han descendit de categoria han d'anar remuntant amb el pas de les jornades, però per mi que el Villarreal B, que l'Atlètic Balears, poso dos exemples ràpids, estiguin amunt, crec que és més una continuació de la feina que han vingut fent o dels resultats que han vingut obtenint en les últimes temporades.
Villarreal B líder, 10 punts, Atlètic Balears, Alcoyano i Sanluqueño a dins de la zona playoff amb 8, acompanyats de l'Ucam.
Si m'apures, l'Alcoyano també estava dalt la temporada passada. Al final sí que és cert que és un equip, ho escoltàvem la setmana passada, amb un pressupost més petit, més baix que el del centre d'esport Sabadell, però té aquesta inèrcia positiva que arrossega de la temporada passada. Veurem com es desenvolupa la temporada, que insisteixo, per mi queda moltíssim, i estic convençut que la reacció d'aquests equips, no només del Sabadell, sinó de fins i tot equips com el Barça B, que duia només 2 punts, són equips que aniran cap amunt.
Doncs de seguida parlem, per exemple, de Sergio Aguza, de com està el panorama a hores d'ara. Escoltem Antoni Dalgo i la seva autocrítica, l'excepció potser del que deies ara, el Logroñés, l'altre grup, que sí que és tercer, no ha perdut, 10 punts de 12. Va empatar el primer partit a Calahorra, que en teoria és una plaça d'un rival que no ha d'estar dalt, però des d'aleshores victòria contra el Racing, contra el Zamora i contra el Real Unión de Irún. Per tant, la Unión Deportiva Logroñés sí que és l'únic dels quatre que va baixar l'any passat, a l'altre grup, insisteixo, que sí que està fent els deures i assumint aquest rol. Ahir, Antoni Dalgo, les coses com són, canvia el que és la seva idea. O sigui, a mi una de les coses que em sorprèn de la crítica que hi ha amb l'entrenador de Canovelles, i aquí em mullaré una miqueta gairebé com si fos el Tribuna Preferent, amb un espai d'opinió que no informació en el que diré ara, se l'acusa de ser intransigent, de ser gairebé un talibà de la seva idea de joc i de no adaptar-se a rivals, de no canviar el sistema, etc. Ahir a Antoni Hidalgo se li poden criticar coses, però el que és evident és que el plantejament no és el mateix que contra altres rivals, començant perquè ahir el Sabadell juga amb només dos centrals, juga amb un 4-2-3-1 marcadíssim, per exemple, a la segona meitat.
Quan entra Néstor,
el canvi és per Alfred i juga Néstor a cama natural per l'esquerra, per la dreta Jacobo, Aaron Rey amb llibertat de mitja punta per darrere de Gavarre, i per tant no, és evident que no va sorgir l'efecte desitjat. També és evident que el partit estava prou obert i no comparteixo alguna opinió que he llegit parlant de bany del Barça B, etc., en quant a joc. O sigui, potser en quant a contundència en uns contra uns, en quant a el que és, es diu pegada en això,
clar, segur, aquí anava,
segur que sí, evident, això és evident. Però en quant a joc, no crec que el Sabadell ahir estigués clarament sotmès al Barça B. El que passa és que tu, les individualitats ahir, és evident que tu et va costar moltíssim d'acabar connectant l'última rematada amb la porteria, mentre Ángel Rodado, el propi gol de Mateus, etcètera,
etcètera. Aquí està el tema. Jo crec que quan marca Morgado l'1-1, tots tenim uns segons, no diré minuts, perquè arriba l'1-2.
Durant un temps.
Correcte. Sí. Acabarem vivint a la seva porteria. El que passa és que, clar, llavors arriba el servei en llarg d'Arnau Tenes.
Clar, és que la jugada del gol és tan simple com que treu el porter en llarg i entre dos centrals, Rodado la guanya i se'n va directe cap a porteria.
Clar, aquí tampoc pots dir massa més, simplement que hi ha dos jugadors que queden retratats en aquesta acció.
Sí, vull dir que bany no, fragilitat defensiva, evidentment,
sí,
és evident, on s'ha de millorar.
I ocasions, això, sobretot, la diferència ahir la va marcar el que deies tu, el fet de rematar, de finalitzar les ocasions, perquè el Sabadell, tinc la sensació que ahir arriba amb més facilitat a l'àrea contrària, però arriba un punt on se li fonen els ploms a l'equip. Vull dir,
potser li falta una mica més de rematada, eh? De dir,
és que ahir és rematada.
Clar,
vull dir, moltes arribades d'Alfred Planes, centrades laterals, vam tenir d'aquelles en perill unes quantes. Recordo una jugada que Caixa deixa passar la pilota i Aaron Rey no arriba per un pam. Una centrada també lateral, que Arnau Comas posa el cap en l'últim moment. Les ocasions clares van arribar a la segona meitat. El xut de Gavarri...
Les del Sabadell.
Em refereixo al Sabadell. Però a la primera meitat, tu arribes, crec que més vegades a la porteria contrària, sense la capacitat, que crec que és el principal dèficit del Sabadell en atac, sense aquesta capacitat d'acabar de rematar. Una jugada d'Alfred Planes també que es posa a retallar gairebé a l'àrea petita.
I llavors després, és veritat que el Barça B no és el millor Barça B possible, perquè li falten jugadors que són absolutament diferencials, com Gavi, com Nico,
sí,
com el mateix Valde, o fins i tot el porter Iñaki Peña, i per tant és veritat que vam agafar un Barça B que és el que desitjàvem en la prèvia, és a dir, amb moltes absències. Dit això, marca Mateus Pereira, que crec que va costar uns 8 milions d'euros, fitxat de la Juventus. Marca Ángel Rodado, que tu fins a última hora intentes entrar en la lluita per ell, i el jugador de l'Ibiza no ve cap aquí, ni tan sols cap al Deportivo de la Coruña, que també és Vox Populi que el volia, perquè acaba fitxant pel Barça B, i tens jugadors, per exemple, per mi, una de les diferències és quan entra Abde.
Correcte.
I acaba fent un strip a la defensa del Sabadell en l'estona que juga l'ex de l'Hèrcules. 2 milions d'euros pagats del Barça a l'Hèrcules aquest mateix estiu per aquest futbolista, que no li trec mèrit, i insisteixo que volíem aquest Barça amb aquestes absències, però d'aquí a dir que era una banda...
Clar, home, és que la resta no són coixos, precisament. És que encertes molt bé amb aquesta reflexió d'Abde, que per mi és qui canvia o qui és diferencial en aquest atac del centre del Futbol Club Barcelona B en l'última mitja hora. Rodado té la sort, entre cometes, en el primer gol de trobar-se-la a sobre, però en el segon sí que és cert que se'l fabrica ell sol, i el tercer de Mateus Pereira ja és amb l'equip totalment trencat. Jo no comparteixo ni de bon tros aquesta sensació de que va ser un bany. El Barça B va estar més efectiu a l'hora de rematar. A nivell de joc, crec que va ser molt, el que deies tu, molt divertit, molt atractiu, moltes arribades a totes dues bandes, i el Sabadell segueix amb aquest problema de saber finalitzar, saber matar les jugades en, és que no diria en l'últim terç, en l'últim quart de camp.
Doncs va, ja ens hem posat la vena, dirà més d'un, ja hem fet aquí les excuses pertinents, dirà algú altre, però al cap i a la fi, la nostra opinió, amb part d'informació també, com per exemple el que comentarem després, de la gespa, de l'estadi, de Guza, etc. Però anem amb Antoni Hidalgo, autocrític, com poques vegades ha estat el de Canovelles, en quant al discurs d'entrada, com a punt de partida, Antoni Hidalgo dient que per ell va ser el millor partit de la temporada amb la pilota als peus, però que és evident que més enllà de trobar superioritats per fora, falta gol, falta acabar de generar aquestes ocasions que et permetin posar-te per davant en un marcador, i com dèiem, hem parlat de la part potser condicional del que afecta al desenllaç del partit, però al final el que no té cap explicació és per què va estar tan tou el Sabadell en molts 1 contra 1, per què va permetre situacions de fragilitat defensiva, per què al final acaben encaixant 3 gols d'un equip que feia gairebé 3 partits sencers que no marcava. No es va mossegar la llengua, el de Canovelles, així com a primer tastet, això.
Hi ha un màxim responsable, que sóc jo, el màxim responsable del que està passant és Antoni Hidalgo, i el màxim responsable que ha de buscar les solucions és Antoni Hidalgo. A partir d'aquí, doncs, hi ha coses que, evidentment, i moltes coses que hem de millorar, però el primer que ha de donar-li la volta a situacions i com afrontar aquest tipus de situació no és una situació fàcil, perquè casar les expectatives que tenim tots amb la realitat no és fàcil, i a partir d'aquí buscar aquesta situació en un moment difícil, donar-li la volta lo abans possible.
Antoni Hidalgo assumint tota la responsabilitat, Pau Vituri, no sé què et sembla aquest tall, i la resta l'escoltarem ara, però a mi jo vaig tenir la sensació de dir, és que no vull ni tan sols que se malinterpreti quan comenci a parlar de futbol. La culpa és meva, la carrego jo a la meva motxilla, a les meves esquenes, i no vull que això afecti el rendiment dels meus jugadors o que juguin un pèl més alliberats, que ja assumeixo jo tota aquesta culpabilitat.
Algú ha comparat aquest discurs amb el de la temporada passada al Corcón. No arriba al nivell ni de bon tros, perquè va ser allò de trencar a plorar a Santo Domingo.
No, i que allà posava fins i tot en dubte la seva continuïtat,
sí,
perquè
sí,
deia... Qui estigui aquí assegut, estic segur que algun dia el Sabadell tornarà. O sigui que...
Està clar que Antoni Hidalgo està sent l'asa dels cops. Després de la derrota contra el Barcelona B, arrossegues la situació de la temporada passada i la paciència... és més limitada que no pas el curs passat a segona divisió. Em sorprèn també com molta gent ha oblidat que és l'entrenador de l'ascens de Marbella ara fa 15 mesos. La memòria selectiva em sorprèn també.
Insisteixo que no és ningú del club, però algú ahir, un aficionat al Sabadell, em feia una reflexió i crec que era encertada, em deia, és que si no arribem a pujar a Marbella i la temporada següent ens fiquem a primera RFEF, estaríem en el mateix lloc on estem ara i segurament l'exigència que tots tindríem o la sensació de frustració seria diferent.
Aquí, i ara em serveix també per introduir el següent tall que escoltem d'Antoni Hidalgo, em sorprèn com hi ha aquesta memòria selectiva i ara que la dinàmica és negativa i que, per tant, insisteixo en aquesta qüestió, segurament totes les mirades, el focus s'ha posat damunt del tècnic de Canovelles, totes maximitza la seva figura, no? En aquesta negativitat. I ell és conscient també d'aquesta situació. De fet, l'escoltem.
Fallar, sí, podria dir situacions que han passat, però jo el que vull transmetre al final és que la sensació que tinc des del primer dia que vaig arribar aquí és que sóc el màxim responsable del que passa aquí. I jo sóc el màxim responsable del que ha passat avui al camp, com ho ha sigut des del primer dia. Per lo bo i per lo dolent. Segurament, com els entrenadors, pues, en aquestes situacions lo bo ho comparteixen, lo dolent, pues, haig de ser jo el que li doni la volta a això.
Doncs, assumint aquest rol, Antonio Hidalgo, que quedi clar, per cert, del que he dit abans, que era una reflexió sobre l'estat d'ànim actual. Ni molt menys canvio no haver pujat a Marbella, haver estat un any al futbol professional, sanejar comptes, estar lluitant contra els primers del futbol per història espanyol, etc etc. Però era una reflexió que anava més enllà d'això. Dit això, el problema principal, i no ens enganyem, és aquest, és que tothom, premsa, directius, gestors, direcció esportiva, jugadors, entrenador, tothom assumeix que l'objectiu de la temporada és lluitar per pujar.
I això no estem acostumats.
I aquest, no, i aquest és el gran problema, perquè al final has perdut tot just el primer partit de la temporada. El problema és que l'autoexigència era tan alta que, evidentment, no està arribant aquí, al Sabadell.
Sí, i que arrossegues també la motxilla de la temporada passada, insisteixo, que al final la figura de l'entrenador, en aquest sentit, no parteix de zero. No sé quin plantejament hi ha al club. La temporada passada el crèdit va ser tota la temporada, de fet ho vam veure per part del president Esteve Calzada. Insisteixo que no tinc ni la més remota idea de com anirà de paciència o no el club aquesta temporada, en funció de si van millor o pitjor els resultats. Però al final aquesta situació és pressió al voltant de la figura de l'entrenador, sense saber fins a on arribarà, insisteixo, aquesta paciència. El que està clar és, com dius tu, Adri, que és que s'ha fet una aposta molt gran enguany, a nivell econòmic, a nivell esportiu. Des del primer dia, des del dia 1 de la pretemporada, ningú va amagar que l'objectiu del Centre d'Esport Sabadell enguany havia de ser o ascendir a segona divisió o estar en una posició molt propera a lluitar per aquest objectiu d'ascendir a segona divisió. Dit d'una altra manera, o pujar directament o fer play-off. I Antonio Hidalgo és el primer que té present que el fet d'estar lluny ara mateix d'aquest objectiu, tot i ser l'inici de temporada, insisteixo, pugui generar frustració en l'entorn.
Sobretot és important, les expectatives que tots tenim amb la realitat ara mateix no casa, i la tranquil·litat que s'ha de tenir en aquest tipus de situació és gran, i és evidentment que si algú li preguntes a la gent que ha sortit de l'estadi estarà molt cabrejada, normal, i tindrà una sensació molt dolenta, però hem d'afrontar la situació com és, amb analitzar les situacions i treballar molt amb els meus jugadors.
Dues més, Antoni Hidalgo, abans de passar a una altra qüestió. La primera d'elles sobre el regust agre que li va deixar el partit d'ahir, sobretot per una paraula clau, més enllà de la de responsabilitat que escoltàvem abans, que és expectativa.
El regust és molt dolent. Al final, jo crec que més o menys ha passat el que teníem al cap, i en situacions que hem de millorar, però bueno, al final és un regust dolent perquè teníem unes expectatives molt més grans de les que tenim com en quant a punts. Les situacions, jo crec que ens està costant massa trobar la porteria contrària, i en moments puntuals, en duels, el que jo entenc que som guanyadors, ens estan penalitzant.
I una més, en aquest sentit, Pau, sobre una reflexió que feia l'Antoni Hidalgo que se li escapava, perquè al final deia: jo no vull parlar de futbol, si voleu aquí ens hi estem una hora, però crec que avui això es pot utilitzar com una excusa i no vull que res em tregui d'aquest guió. Jo vull que quedi claríssim que avui la responsabilitat és meva, que a partir d'ara qui ha de solucionar això sóc jo, i que carrego amb aquest pes de totes i al 100%. O sigui que, per tant, entonava el mea culpa. Però, tot i així, també va acabar parlant de futbol.
Sí, sobretot per dir dues reflexions al voltant del joc del Centre d'Esport Sabadell, ja no només en el partit d'ahir, sinó en les primeres jornades. D'una banda, que el balanç ofensiu de l'equip està sent pobre, això no és molt difícil d'amagar, perquè al final són tot just dos gols a favor en quatre partits, i aquesta sensació que a l'equip li costa molt rematar les accions de perill. Això d'una banda, i de l'altra, que el Sabadell, ho dèiem al principi, ahir, en certa manera, va perdre aquesta bona identitat defensiva de l'inici de Lliga.
Podem parlar de les situacions, de que hem de millorar de cara a porteria contrària, el bagatge en quant a gols és massa pobra en aquest tipus de duel, que fins avui no havien concedit aquesta situació davant d'un equip que té jugadors de més qualitat. Però repeteixo, Antoni Hidalgo és el màxim responsable del que passa, li ha de donar voltes i ha de trobar les solucions oportunes, no?
Em permetrà segur aquesta llicència. Avui posem una mica de Lutgardes Friens. És exàrbitre també en el seu dia, aquesta conya marinera que van fer els Lutgardes amb el Josep Maria Ferrer al capdavant, exàrbitre com comento, entre altres moltes coses. Professor, arlequinat, runner, té moltes vessants el Josep Maria, i feia aquesta cançó que li dedicava a algun dels àrbitres més mítics de la història del futbol espanyol. De fet, que soni una mica.
De cuarto que pago está, no me joda Rafa, no veo una luz.
Els Lutgardes Friens, entre conya i no conya, ara escoltem el Joan Fàbregas amb la secció dels dilluns, però Pau Vitoria hi va tenir feina, no només el Joan Fàbregas a l'hora d'avaluar aquest bon home, sinó Andrés Fuentes Molina, valencià, va tenir moltes jugades polèmiques, eh?
Sí, ara entrarem a fons també amb el que va dir amb el que diu el Joan, però especialment a ningú se li escapa aquestes dues accions de la primera meitat. Ja vam fer la tertúlia ahir. No m'atreveixo a dir si són fora de joc o no són fora de joc, perquè no hi ha tecnologia de VAR a primera ref. Per mi, opinió personal, una és inexistent, el fora de joc de Rodado en el gol de... o Guillem Jaime o Rodado mateix, és igual, qualsevol dels dos. I la segona, per mi més dubtosa, la posició de Nils Mortimer amb Aleix Coc en el segon gol anul·lat al Barça B en qüestió de minuts. No hi ha tecnologia VAR.
No, si... i les càmeres tampoc et permeten no poder dir al 100% si l'era o no, perquè era molt difícil de veure amb aquell tir de càmera.
I si fos al contrari, nosaltres estaríem plorant avui aquí a l'Hotel Suís. Sí.
Sí, però fins i tot tenim l'acció de les mans de la primera meitat, que està girant segurament en posició bastant natural. Les de la segona, que són clamoroses, que salta amb els punys a l'aire oberts, però sí, que la pilota havia sortit prèviament amb la rosca del córner d'Aaron Rey, que tampoc hi ha cap imatge que es pugui veure. No. El camp a mi m'ho va semblar.
Sí, i...
perquè és dretà i amb rosca.
Li deia el Sergi Parc ahir durant la Transmi, per mi l'indicatiu és que ningú protesta. El propi Aaron...
menys Aleix Coc, que o sigui, li falta menjar-se l'àrbitre.
Però el propi Aaron Rey, que és qui xuta la pilota en el moment del córner, no hi ha una protesta molt... bé.
En fi, que va tenir feina aquest bon home, el valencià Fuentes Molina. Recordo que la setmana passada estrenàvem secció i el Joan Fàbregas situava el grup 1, és a dir, els candidats a l'ascens, jutjant només el partit del Collao, a Luis Fernando Collado López, el col·legiat manxec que va arbitrar l'Alcoyano Sabadell. Crec que no surt tan ben parat en aquest anàlisi del Joan Fàbregas, l'Andrés Fuentes Molina.
L'àrbitre del Sabadell va ser Andrés Fuentes Molina. Té 32 anys i és una de les apostes del Comitè Valencià. Tot i això, la seva actuació va ser molt deficient. La valoració ve marcada sobretot per dues errades greus que condicionen la seva puntuació com no pot ser d'una altra manera, i és que la primera part el Barça B va marcar dos gols i els dos van ser anul·lats per fores de joc inexistents. Tot i que el partit va ser molt plàcid, Fuentes Molina va demostrar molt poca seguretat a l'hora de prendre decisions i sobretot amb una desesperant tardança, demostrant una falta de concentració preocupant. La coordinació amb els seus àrbitres assistents va ser també nefasta, ja que va haver-hi contradiccions en serveis de banda i faltes. Menció especial a l'assistent número 2, que, com es diu en l'argot arbitral, va ser un enemic a la banda. Va tenir sort que el resultat del partit el va afavorir, ja que l'equip perjudicat va acabar guanyant. Així que aquesta vegada no ens queda més remei que situar Andrés Fuentes Molina al grup 3, a la part baixa de la classificació.
11 partits a la categoria té el valencià amb el d'ahir, aquest 11è, que la veritat no l'ha deixat massa ben parat. En zona de descens es queda el valencià pel Fàbregas.
Categoria de bronze, vull dir, és el segon a primera ref, nou la temporada passada. Però sorprèn perquè no és un àrbitre especialment jove i du pocs partits a la categoria de bronze, a la tercera categoria, anem a dir-ho així.
Com diria el Sergi, tocarà remuntar si vol continuar sent àrbitre de primera ref. Va, que ens queden encara moltes coses per parlar. Where you is where it's at, and you can't beat that with a bat. Avui la plantilla, tot això, ha entrenat al CAR de Sant Cugat, dia de recuperació, dia per no trepitjar massa la nova Creu Alta, i amb 4.200 i escaig persones a la graderia. La veritat és que, evidentment, és rècord de la temporada en el segon partit, superant els 2.500 i 57, crec que eren, de memòria, del primer partit contra la Balompédica Linense. Per tant, juguesca guanyada per vosaltres. Hem superat els 4.000ers. Jo era...
Un sopar, eh?
Bé, aquí hauríem de revisar l'arxiu, però vaja, alguna paella caurà, com a cada principi de temporada, va. El que dèiem, que s'ha superat els 4.000 en dia de partit, s'ha fregat el llindar màxim de 4.800 que hi havia, amb el 40% per les restriccions Covid, i el que dèiem del terreny de joc. Notícia que hem pogut saber des de Ràdio Sabadell: la gespa de la nova Creu Alta haurà de punxar-se, perquè la veritat és que ahir, de manera sorprenent, crec que ho comentàvem en antena, tu m'ho preguntaves, després jo vaig dir que fins i tot rebia missatges d'exjugadors que estaven veient per la televisió el partit i que deien, què li passa a la gespa, per què s'aixeca tant?
Per televisió, mal aspecte, en segons quins moments. Més que segons quins moments, des de la primera meitat. Hi havia zones del camp on s'aixecaven bones parts de gespa. Ja no et dic com va quedar a la segona meitat, però no sé jo si estarem parlant del mal de cada any amb la gespa de l'estadi. Ara que portàvem un inici de temporada tranquil·let entre Sant Oleguer, entre la nova Creu Alta, no havia donat tants problemes. A pretemporada deien que estaven millor del que havia estat altres anys.
Des del control de so, el Roger Benet, que no l'he saludat abans, em deia: potser la pluja que ha caigut en les últimes hores, dies.
Podria ser. Aquestes tempestes fortes dels últims dies que no acabin d'ajudar a l'hora de drenar aquesta aigua. Però ahir va ser un hàndicap per tots els equips, insisteixo.
Sí, que ningú interpreti això. Com deia Toni Hidalgo, que res no serveixi d'excusa.
No, ni molt menys. Però ahir un altre cop tornem a estar amb el problema que quan, si és això, quan cauen quatre gotes, la gespa pateix els efectes. Ara, 14 dies per cuidar-la, per mimar-la, perquè...
Bé, 14 al tot no.
Una mica menys.
Ja juguem divendres.
12 dies, ara 11 ja. Déu-n'hi-do, eh?
No, és que com qui no vol la cosa, això de jugar diumenge, després ja divendres, va retallant el termini, eh? O sigui que uns dies per intentar millorar l'aspecte de la nova Creu Alta, a les portes de rebre el Villarreal B, d'aquí a dues jornades. Abans aquest Algeciras-Sabadell i després el famós partit, el primer dels dos, de divendres a les 7 contra el mini submarí groc. Anem al tema del 8 o què, per rematar-ho?
Vinga, va, sí.
Va, perquè avui, sincerament, a l'hora de fer el guió, jo tenia, i això ho confesso una antena, perquè tenia el dubte de dir, què fem? Entrem directament pel 8, tant com n'hem parlat, però no vull que sembli que és la típica cortina de... No,
de fum, sí.
Sí, no? Que perds un partit, ara anem a fitxar algú, o ara anem a fer... anem a entrar per una altra banda perquè no es critiqui que l'equip ahir va ser especialment en defensa. Dic, va, anem a fer el postpartit com tocaria l'endemà d'una jornada a casa i després comentem com està el tema del 8. Bàsicament, tindrem o no tindrem 8? Pau Vitori, te la jugues o no? Jo sí que me la jugo, si vols.
Tu te la vas jugar, tu, ahir. Digue'm si hi ha alguna novetat al respecte. Tindrem 8, no?
Tindrem 8, jo crec que sí. I, de fet, crec que tindrem el 8 que volíem. Per tant, una bona notícia.
Més d'hora que tard?
Més d'hora que tard, gairebé qüestió d'hores, dies. Es pot torçar perquè l'acord no està tancat, eh? O sigui que allò que es diu sempre, no, és que si ho diuen és perquè està fet... No està... A hores d'ara, en el moment en què s'emet això, a primera hora de la tarda de dilluns, dia 20... no està tancat.
De fet, tu comentaves ahir que al voltant d'això que no sembli una cortina de fum, que és una operació que el Sabadell ha accelerat en els últims dies.
De fet...
No és una conseqüència de la derrota ahir contra el Barça B.
Ni del mal inici de Lliga, et diria. Perquè al final, que el Sabadell vol fitxar un 8, a més el perfil el portem parlant des de, recordo, mitjans d'agost tranquil·lament. Per tant, és més d'un mes que ja diem,
sí,
que el Sabadell...
Quan surt l'operació Cristian Rodríguez, sí,
etcètera. Llavors, que el Sabadell busca algú amb cames, algú amb arribada, que t'aporti múscul al mig del camp, però sobretot que sigui un jugador de segona línia, per no només generar-te joc, sinó sobretot arribades, o sigui, gols, capacitat de trencar línies, no un jugador, ni un stopper, ni un playmaker, ni un jugador de fer jugar, sinó d'aportar-te el que segurament et donava Adri Cuevas, no? Allò que dèiem sempre de trencar una línia en conducció, t'aporta 3, 4, 5 gols per temporada,
aquest perfil el portem dient des de fa molt de temps. Però és que a sobre, a finals de mes, en l'últim dia de mercat, ja vam apuntar que la primera opció del Sabadell era Sergio Aguza. Per tant, no és que nosaltres ens sapiguem més que la resta. És que si el Sabadell en aquell moment estava amb Sergio Aguza com a número 1 de la llista i a 20 de setembre continua el mateix perfil de 8 i continua el mateix nom sobre la taula, no és conseqüència que la cosa no acabi de rutllar del tot, sinó simplement que s'ha estat negociant durant 3 setmanes, ho hem vingut comentant des de fa molt de temps, que era una operació que primer requeria que rescindís a l'Almeria, com ho va fer, el futbolista estava esperant diferents ofertes que també podia tenir per veure si s'acabava de decidir o no, i aquí la novetat és que en les últimes hores s'han acostat molt les postures. Però dit això, ni és perquè es va perdre contra el Barça B, ni tampoc està al 100% lligat. Per tant, una mica més a prop Sergio Aguza? Sí, una mica més a prop. Que pot ser qüestió de fins i tot veure l'entrenar, per què no? No sé, dimecres, dijous, o fins i tot pensant que pugui viatjar estic dient, a Algeciras? Per què no? Però encara no està sentenciat el tema.
Doncs, si tu aquí tens més informació que no pas jo, per tant...
El que passa és que com és el típic nom que va sonant, i al final perdem una mica l'oremus de qui és Sergio Aguza, jo el que et volia preguntar avui és
qui és Sergio Aguza?
O sigui, si em pots fer res, 30 segons, una pinzellada de perfil de jugador fitxaria en condicional al Sabadell si finalment Aguza acaba venint a Sabadell.
Sí, ahir ja repassàvem en certa manera el seu currículum al Sabadell en joc, un jugador de 29 anys nascut a Sant Boi de Llobregat, si bé és cert que, com comentaves, Adri, no resideix aquí a Catalunya, que és un jugador que ja va sortir de jovenet a la pedrera del Real Madrid, va estar a la fàbrica i, per tant, d'allà ha fet carrera sobretot a segona divisió. Va debutar amb el Castilla, la categoria de plata, després es va desvincular i sí que és cert que va estar jugant, si se li pot dir jugar, perquè només va disputar 3 partits amb el Milton Keynes Dons d'Anglaterra, i a partir d'aquí sí que ha fet absolutament carrera a segona divisió. 168 partits en total, 13 gols. Dèiem abans, Castilla, Ponferradina, Alcorcón, Córdoba, Cartagena...
Sí, i Cartagena és cedit per part de l'Almeria.
I Almeria, amb qui va rescindir el dia 31 d'agost, quan es tancava aquest mercat de fitxatges.
Si recordes, va generar també alguna que altra confusió, perquè com l'Almeria va anunciar la rescisió l'endemà al migdia... Tothom deia, si es rescindeix avui és que llavors no el podem fitxar perquè no és agent lliure.
No.
Havia signat prèviament. O sigui, això no treu que després el puguis anunciar quan tu vulguis. Però la rescisió va entrar abans de la mitjanit i per això precisament ara mateix és un agent lliure i per això el Sabadell el podria incorporar.
Correcte, i perquè el seu últim contracte va ser professional. Per tant, Aguza podria ser jugador a totes del centre d'esport Sabadell. Bé, a l'espera com surt aquest fitxatge, insistim, un jugador que ha fet carrera a segona divisió... D'aquí també doncs, que ell volgués apurar les seves opcions i estigués doncs, pendent de si podia també sortir alguna oferta de categoria superior. Al final, el centre d'esport Sabadell és un Carmel si tens el plantejament d'anar a primera ref. Si no, evidentment, també has d'esperar les teves opcions de seguir a segona divisió.
O fins i tot anar a l'estranger.
Com han fet també alguns jugadors ex del Sabadell, com per exemple Álvaro Vázquez, en aquest mercat d'estiu. No vull posar el mateix exemple.
Clar que sí.
No vull engrescar la gent, però...
Anava a acomiadar Pau Vitur i ha decidit que tenia una última perla per acabar d'engrescar-vos. L'endemà de perdre 1-3 contra el Barça B, comparar un nou fitxatge de punt de caure...
Que se m'entengui, que Álvaro Vázquez és un jugador que ha rescindit amb un equip de segona divisió, com és l'Sporting de Gijón, i tenia una oferta molt sucosa per anar a la Índia a jugar. No vull dir que tampoc que Aguza estigués esperant a la Índia.
No, espera't, que el jardí encara pot ser més gran. No. Tranquil, Pau, tu mateix.
Que ens posem en una situació similar. Jugador amb ofertes, esperant ofertes o de l'estranger o d'una categoria superior a la primera ref. Però que al final és jugar a prop d'on va néixer i un jugador que va devenir amb aquest compromís de ser un home important al mig del camp.
Res que no coneguéssim, com a mínim en quant a les intencions dels uns i dels altres, la notícia, insisteixo, que les postures cada cop estan més a prop, per tant, no hi ha acord tancat, però sí que està cada cop més a prop de l'òrbita arlequinada Sergio Aguza, creuarem els dits i que s'acabi de confirmar aquesta arribada, perquè, i més ahir, que no teníem Ramon Folch amb molèsties, crec que al mig del camp del Sabadell necessita un plus, un reforç que acompanyi els Boni, els Facu, els Altimira i companyia. Et veig després, posa't guapo.
Sí, me'n vaig.
Tribuna preferent a 2:48, oi?
Sí.
Doncs ja ho sabeu, al Twitch de Ràdio Sabadell, avui amb el Piti Para, amb el Sergi Parc i amb l'Àngel Codina, evidentment, al capdavant de tots ells, el Pau Vitorí. Fins ara, Pau!
Adéu!
Ràdio Sabadell.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Podcast de Banc Sabadell, amb Toni Garrido.
El sector inmobiliario se está transformando. ¿Cómo cambia la experiencia de compra y alquiler con las herramientas digitales?
Escolta el programa a seonsiguis.com.
¡Gol, gol, 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 gol!
¡Del Sabadell!
¡Del Sabadell!
Junts tornarem. Viu el futbol a la nova Creu Alta amb els preus més econòmics de la història. Des de 95 euros, gaudeix de 38 jornades contra els millors equips. No et perdis l'adrenalina arlequinada a 5 euros al partit. Fes-te soci. Junts tornarem.
Oh, Ràdio Sabadell.
De tornada de la publicitat, ha estat un cap de setmana per oblidar. Nefast, en clau arlequinada del femení, ja tindrem temps de parlar-ne, però també l'estrena preferent de l'equip de Marc Gabriel es va saldar amb golejada, amb derrota 4-0, i pel mateix marcador, però Olímpia a casa 0-4 va perdre el juvenil A masculí a la divisió d'honor juvenil. Un correctiu inesperat per com havia competit en les dues primeres jornades de Lliga al quadre de Marc Nomen, i perquè el rival era un Cornellà, que tot i ser el Cornellà, sempre sabem que en categories formatives és una de les referències aquí a Catalunya, només havia sumat un punt de 6 possibles en aquesta arrencada. Què és el que va passar? Aquestes són les conclusions que n'extreu el tècnic arlequinat, Marc Nomen.
Se't presenta un equip, que un rival que té un bon bloc, que té jugadors físicament molt forts, amb molts recursos físics i de velocitat, i bueno, se't posen 1-0 a la mitja part, no fas una gran primera part, però tens un resultat que li pots donar la volta. Surts al camp a la segona part amb intenció, valentia i ganes de donar-li la volta, i perds dos pilotes que són dos contraatacs i et fan dos gols.
Amb aquesta desfeta, el Sabadell juvenil es queda amb un balanç similar al del primer equip, 3 punts en el seu cas de 9 disputats, després d'haver guanyat a l'estrena i d'haver perdut la setmana passada la ciutat esportiva Dani Jarque contra el Reial Club Deportiu Espanyol. Tot i encadenar dos partits consecutius sense obtenir cap botí, cap punt, dues derrotes seguides, Nomen no retreu res als seus futbolistes.
No els hi podem demanar més. Tot i el mal resultat, som un equip que vagin bé les coses o vagin malament, sempre intentem donar el 100% i avui s'ha demostrat.
Barça i Espanyol són els dos únics d'aquest grup tercer de la divisió d'honor juvenil que han sumat el 9 de 9 en el cas del conjunt perico, incloent-hi la victòria de la setmana passada contra el Sabadell. El juvenil A del Centre d'Esports, per la seva part, cau ara a la 14a posició, amb aquests 3 punts que esmentàvem, els mateixos justament que el seu pròxim rival serà fora de casa a la capital aragonesa, Real Zaragoza, Sabadell juvenil. Tinc l'ànim per terra. Encadeno una derrota rere l'altra. Sergi Parc, què tal, com estàs?
Hola, Adri, com estem?
I tu tampoc m'animaràs?
No, em sap greu, però no. Vinc a parlar-te d'handbol femení.
Per això, no per la teva presència, sinó perquè vens a parlar del Bar Gràcia femení, que estrenava Lliga, divisió d'honor plata d'handbol, i les verdiblanques ahir a la tarda, a més, retransmès en directe pels companys de la xarxa. Tampoc va poder ser el dia, no va ser pel Sabadell de futbol masculí amb el Barça B, no va ser amb el juvenil que comentàvem ara contra el Cornellà. L'Oar Gràcia va perdre de 2 en un partit ajustat, però derrota a casa contra el Sant Joan d'Espí.
Sí, això t'anava a dir, partit més aviat igualat, 26-28 va ser el marcador final, però els punts van acabar volant cap al Baix Llobregat. Un partit això, molt ajustat, molt equilibrat, gairebé als 60 minuts. De fet, l'Oar Gràcia manava en el marcador ben entrada ja a la segona meitat, però sí que és veritat que en els últims minuts potser sí que s'ha veure un Sant Joan d'Espí una mica més rodat i que va saber encara millor aquests darrers minuts. L'entrenadora de l'Oar Gràcia, Carol Carmona, en aquestes declaracions a la xarxa, parlava de desajustos defensius i que encara falta una mica de rodatge a l'equip.
Hem tingut desajust una mica a la defensa, hem patit molt en segons quins moments, i nostre ADN és defensar i córrer, i quan patim molt al darrere ens costa, perquè anímicament pues, ja patim més al davant, i hem d'ajustar. Al final és el primer partit, tenim moltes incorporacions i hem d'engranar aquest equip, i jo crec que sortirà tot bé a poc a poc.
La màxima golejadora ahir amb 8 dianes al conjunt gracienc, Marina Tomàs, i evidentment jornada 1 era dia també per posar la lupa segurament en les noves, no? En les incorporacions que ha tingut l'OAR. A mi em ve al cap sobretot, potser pel punt exòtic i pel nivell extra que se li suposa venint d'on ve, la brasilera Gaby Romero.
Sí, jo crec que era el principal atractiu d'aquest partit de l'OAR Gràcia Femení, veure la central brasilera. Recordem, jugadora que prové del San José Obrero, ha estat les últimes temporades militant a Divisió d'Honor, a la Liga Guerreras Iberdrola. Per tant, el fitxatge estrella d'aquest estiu, per dir-ho així, de l'OAR Gràcia Femení, que a més va arribar més tard que les demés. Va començar ahir, en el seu primer partit oficial amb la samarreta verd i blanca, amb 3 gols, però sobretot parla de les seves bones sensacions de com de bé s'ha integrat dins del vestidor gracienc.
Me gusta mucho el sistema de juego de Carol. Es verdad que aún falta un poquito, pero creo que es normal. Pero estoy muy a gusto. El equipo La Pinga es genial. O sea, no tengo quejas. Creo que esto me va a ayudar mucho cuanto antes poder estar adaptada, pero sí que me siento muy, muy bien. Y el lugar, la verdad, que es una familia, así que eso está muy, muy guay. Ojalá pronto estemos ganando partidos.
Doncs tant de bo que arribin les primeres victòries aviat. De moment l'estrena a la Lliga i a Plata, derrota 26-28 contra el Sant Joan d'Espí. Proper partit, evidentment, primer desplaçament de la temporada.
Sí, tocarà més viatjar uns quants quilòmetres, eh? Serà cap a la província de Castelló per jugar contra l'Almassora. Aquest partit serà dissabte a les 6 i veurem si arriben els primers punts per aquest OAR Gràcia Femení que, insistim, de moment ha començat la temporada amb aquesta derrota a casa.
Doncs objectiu, suposo, que consolidar-se a Plata una temporada més, de moment, amb aquesta desfeta de 2 en l'estrena contra el Sant Joan d'Espí. Gràcies, Sergi Pare. Fins ara.
Fins ara, Adri.
I en el tram final de programa encara tinc 3 apunts molt ràpids, molt picadets per fer abans d'acomiadar-vos amb la feina del Roger Benet al control de so. El primer de waterpolo masculí, perquè hi havia competició aquest cap de setmana, malauradament sense títol. Pel Natació Sabadell, l'equip de Quim Colet, l'estrapul masculí, va caure dissabte a Terrassa en aquesta final a 4 de la Copa Catalunya. Ho va fer per 14-8 davant del CNB, del Club Natació Barcelona, i per tant els waterpolistes sabadellencs es van haver de conformar amb jugar l'endemà, és a dir, ahir diumenge, la final de consolació. En aquest cas sí, victòria del club 10-12 contra el Mediterrani per aconseguir la tercera posició d'aquesta Copa Catalunya. El derbi barceloní de la final entre el CNB i l'Atlètic Barceloneta va ser el gran favorit de tot aquí a casa nostra, és a dir, el conjunt mariner, l'Atlètic Barceloneta, que va ser el campió amb l'estrena en aquesta competició a la banqueta de l'equip de la piscina Sant Sebastià d'Elis Fatovic, del nou entrenador del croat que arriba des d'Austràlia. En el cas del Sabadell, l'equip de Quim Colet es retrobarà amb la competició a finals de mes en l'estrena europea, l'Eurocup, a la Vojvodina, a Sèrbia, a Novi Sad. Encara en waterpolo, això sí, waterpolo femení, ja tenim rivals en la primera presa de contacte europea per l'Estalpul Club Natació Sabadell de waterpolo femení, insisteixo. Dissabte es duia a terme el sorteig de la primera fase de la primera lligueta que s'ha de jugar entre el 18 i el 21 de novembre. Serà a Portugal. És un petit peatge que ha de pagar l'equip de David Palma pel fet de no haver-se classificat l'última temporada per la Final Four europea. Els 4 primers classificats de l'última edició de l'Eurolliga no han de jugar aquesta primera lligueta. El Sabadell, que no va arribar a semifinals, sí que l'haurà de jugar, a diferència dels últims anys, quan era exempt. Jugarà del 18 al 21 de novembre a Porto, en un grup de 5, del qual els 3 primers s'hi classifiquen. Per tant, no hauria d'haver-hi massa problemes per les sabadellenques, que s'enfrontaran a l'anfitrió, el Pacense portuguès, a més de l'Olimpia Košice d'Eslovàquia, l'Ethnikos del Pireu, equip grec, i sobretot un dels històrics. Tindrem una altra Natació Sabadell, Horizonte de Catània. Les italianes, les sicilianes, una altra vegada queden enquadrades amb el Natació Sabadell. Rematem tot tot plegat amb ciclisme, no des de Portugal, sinó des de Luxemburg, on David de la Cruz ha estat quart a la general de l'Skoda Tour de Luxemburg, a només 4 segons. S'ha quedat el despronceda de Mattia Cattaneo, que tancava el podi i era el tercer classificat d'aquesta general del Tour de Luxemburg. Al final tampoc hi ha hagut victòria per el team UAE, per el team Emirates, encara de David de la Cruz, perquè Marc Hirschi, el suís, que encapçalava durant algun tram d'aquesta prova de 5 etapes la general, ha quedat segon. Finalment la victòria ha estat per Joao Almeida, Almeida primer, Hirschi segon, Cattaneo tercer, David de la Cruz per només 4 segons quart. Per tant, es queda sense aquesta posició al podi. Encara no ha tancat la seva etapa a l'Emirates, el sabadellenc encara haurà de disputar algunes clàssiques a Itàlia amb el seu mallot abans de confirmar-se l'arribada a l'Astanal, que és un autèntic secret a veus. Això sí, aquesta setmana tenim Mundials de Ciclisme a Flandes sense la convocatòria de David de la Cruz amb la selecció espanyola. Per tant, fa un parell de setmanes va competir al Campionat d'Europa, al Campionat del món a Bèlgica, no hi serà David de la Cruz, que ara té uns dies de descans. Amb ell arribem al final d'aquest Hotel Suís, que podeu recuperar tantes vegades com vulgueu al podcast de l'emissora i a les nostres xarxes socials, per exemple, @RadioSabadell, a través de Twitter. Des del control de so, insisteixo en l'abraçada enorme que us envia el Roger Benet, us ha parlat l'Adrià Royo en nom del Departament d'Esports d'aquesta casa de Ràdio Sabadell, que avui, mica en mica, recuperant-nos del llamp que va caure a l'emissora i que ha alterat de totes la graella normal, recupera una part de la programació i el petit tastet. La millor mostra és que aquest mateix programa s'emet de 4 a 5 a la 94.6 i a radiosabadell.fm. Una abraçada, demà més, i avui tribuna preferent a 2 de 8 amb el Pau Vitorí. Adéu-siau.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.